Són les 4, ara sí. Comencem segona hora, aquesta hora informativa, per repassar com tenim l'actualitat i amb els ulls posats, lògicament, a Ribera d'Ebre amb aquest doble incendi. Un estabilitzat, l'altre tot just ha començat a cremar fa cosa de minuts. Tots dos són a Tivissa, separats per pocs quilòmetres, i el primer que farem és justament anar cap a la zona, anar amb el corresponsal de RAC1 a Tarragona, amb l'Esteve Giral, que ens aporti l'última hora. Esteve, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi, com esteu? Què tal?
Bé, explica'ns, perquè clar, teníem aquest primer incendi amb bones notícies, ja estabilitzat, però clar, fa cosa d'uns minuts ha aparegut aquest segon focus o aquest segon incendi.
Sí, la veritat és que arribaven bones notícies de la Ribera d'Ebre després de fer una mica la cronologia dels fets, que segurament això ho entendrem tots plegats una miqueta millor. Tres quarts d'una de la tarda, ara repassava hores, és quan començava aquest primer incendi a Tivissa, en una zona forestal, una zona boscosa. És una zona amb força arbrat, no molt espès, però amb força arbrat, en una zona de molt difícil accés. La feina dels bombers de valent, perquè han treballat i han esmerçat moltes dotacions i molts efectius, i també s'ha treballat molt des de l'aire, amb una desena llarga de mitjans aeris, havia permès doncs estabilitzar, com deies, aquest primer foc als vols de les 3 de la tarda, una miqueta abans de les 3 de la tarda. Després d'aquestes bones notícies, només un quilòmetre i mig, minuts després, ara seguia la cronologia, però deu haver estat, jo crec que encara no fa ni una hora, aquest segon incendi, també al terme municipal de Tivissa, mateixa zona boscosa, pendents de veure com s'ha originat, perquè és, clar, és un quilòmetre i mig només de la zona on s'havia aconseguit frenar l'avenç de les flames. Què pot haver passat perquè s'hagi produït aquest segon focus? Encara és aviat per dir-ho. El primer que tothom li ha vingut al cap és si podia haver-hi algú creant o provocant aquests incendis. Encara és aviat per poder-ho dir, la veritat, però veurem. A vegades, quan hi ha un gran incendi forestal, es poden produir focus secundaris a partir del principal, però normalment el factor que ajuda a fer-ho és el vent. Clar. En aquest cas, en aquesta zona, tenim el factor favorable de que no hi bufa el vent, i això és molt, molt bo, perquè és una zona on hi acostuma a bufar el vent, i quan bufa el vent en aquesta zona hi ha hagut grans incendis forestals i els hem seguit, la veritat és que són incendis que agafen una velocitat de propagació d'aquells que fan feredat i que superen allò que ens expliquen els bombers, que superen la capacitat d'extinció dels bombers. Per tant, molt pendents d'aviam quina és la feina. Ens deien que estan treballant sobretot especialment els bombers al flanc dret. No sembla l'escenari ara mateix que hagi de ser doncs per generar un gran incendi forestal com el que hi havia fa uns dies, malauradament, a Portbou, perquè no tenim el factor vent. Sí que tenim el factor gran calorada, ja ho heu anat dient i repassant, gran calor que fa a l'interior del Camp de Tarragona i també Terres de l'Ebre. Tivissa, la Ribera d'Ebre, està a cavall entre l'interior de Tarragona i ja estem, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre. Són zones muntanyoses de molt difícil accés, on no és fàcil pels bombers moure's, on es treballarà i molt, i es segueix treballant molt des de l'aire. La feina de l'aire dels bombers en aquest cas també serà clau. Ho anirem seguint, no cal dir-ho, anirem veient què és el que passa. De moment no hi ha centre de comandament avançat, que això, quan estem parlant d'incendis forestals, doncs és una bona notícia, perquè vol dir que encara els bombers no veuen la necessitat de generar sobre el terreny, perquè ens entenguin els oients, un espai on es coordinen tots els efectius i tota la feinada que fan aquests herois d'estiu, que són els bombers, que són treballadors públics i que ho fan molt bé, i que esperem que aquesta tarda també se'n surtin.
Ho has dit, suposo, i no té sentit, però dotacions destinades a aquest segon incendi?
Bona una vintena de dotacions dels bombers terrestres i una desena de mitjans aeris. Són xifres que poden anar variant, perquè es van actualitzant sobre la marxa. Veurem què és el que passa.
Clar, aquí ara segurament Esteve, un parell de coses a favor, que juguen a favor, vull dir, per també apagar aquest segon incendi, i és que una, el vent, que ja passava amb el primer, el segon, que allà ja hi havia un munt de dotacions treballant a la zona, que potser també això ha ajudat a posar-s'hi més ràpidament del que hauria estat en cas del primer incendi, per exemple.
Sí, sí, Xavi, aquest és un factor clau, ho apuntes molt bé. El fet de que estiguessin mobilitzats una gran quantitat de dotacions dels bombers allà fa que al detectar-se aquest segon focus, lògicament hi han treballat immediatament, perquè aquesta segona columna de fum es veia perfectament des de la zona on els bombers ja estaven treballant. Mm-hmm. Per tant, aquest també és un factor a favor d'aquest segon incendi de Tivissa, aquest segon incendi forestal del dia, enmig d'aquesta onada de calor, que la veritat per la zona, Xavi i companyia, déu-n'hi-do la calorada que fa, l'aire és d'aquells que crema, i afortunadament no bufa el vent. Crec que deien les previsions meteorològiques, i això ho diran molt millor els que la toquen, però deien que hi havia possibilitat, no sé si ho podem aclarir, de que aquesta tarda s'aixequés una mica de vent de marinada a la zona. Uh-huh. El vent de marinada a la zona a vegades ha complicat incendis forestals a les Terres de l'Ebre. Veurem què és el que passa.
Mira, de fet, bona assistència, perquè ara amb el Xavi Segura justament parlarem de com està la situació meteorològica a Ribera d'Ebre, també, lògicament, després a la resta del país, i nosaltres, Esteve, mantenim els ulls aquí, a les Terres de l'Ebre, per saber exactament com evoluciona la situació, d'acord?
Perfecte, amb el Xavi segur que vaja, que us ho explicarà de meravella. Una abraçada per ell també.
Igualment, que vagi molt bé, Xavi. Ostres, tu, quines
una abraçada, Esteve.
Una abraçada.
Salut, Xavi, que vagi molt bé.
Igualment.
Mira, ja que fèiem amb ell, anàvem seguint cronològicament el dia, ho dèiem, un dels factors que ha ajudat a estabilitzar aquest primer foc ha estat el poc vent que bufava, no?, aquest matí sobretot, fins ara, perquè encara no bufa.
Sí, a veure, sí que han tingut fins ara vent de mestral ponent, que ha arribat a una ratxa màxima de 29,5 km per hora cap a la una del migdia, per tant un vent moderat, no exagerat, i ara sí que ha afluixat, bufa al voltant del 10 km per hora d'aquesta, diguéssim, de ponent mestral. Això sí, de cara a aquestes properes hores pot entrar aquesta marinada que pot accentuar en direcció contrària, òbviament, aquesta ventada, que no ha de ser forta, però vaja, qualsevol vent que s'activi a partir d'ara, doncs, amb aquestes flames poden...
Ho complicaria, clar.
Exacte, ho complicaria. I també hem de tenir en compte uns altres dos factors. La humitat, que és baixíssima, 25% tan sols. Quan entra la marinada sí que pujarà, però vaja, tindrem l'altre factor en contra, que és el vent. I ara mateix 38,5 graus a la zona de Tivissa. Hem arribat a una màxima de 39,2. Per tant, molta calor, en plena calorada, condicions adverses, però per sort, de moment, el vent respecta, podríem dir en aquest sentit.
Aquest pic de calor que ara comentaves, i que no només veiem a Ribera d'Ebre, sinó també en altres punts del país, és lògicament el fet que feia que el risc d'incendi fos i encara sigui tan elevat, perquè tenim temperatures altíssimes a molts punts del país.
Molt altes. De fet, ara mateix la mínima del dia a tot Catalunya la trobem bastant a prop, de fet, de Tivissa, a Vinebre, la Ribera d'Ebre també, 42,5 graus, moltíssima calor, 41,2 també a Benissanet, s'ha arribat fa una estona a la mateixa comarca, i valors de 40, 40 i escaig a moltes zones de l'interior de Tarragona, zona prelitoral, per exemple, el Priorat, també a l'interior de l'Ebre, algunes zones, evidentment, de Ponent, però també alguns punts de la Catalunya central, com ara Cardona, al Bages, 40 i mig, per tant, moltíssima calor que tenim ara mateix i que seguirà de cara a aquestes properes hores, molta precaució, especialment interior de Tarragona, zona de l'Ebre, com dèiem, Ponent, moltes màximes de 39 a 41 graus, però puntualment podríem dir amb aquests 42-43. Calor intensa i de ple estiu també a la resta del país, sobretot a la Catalunya central, amb moltes màximes de 32-38 graus i al voltant dels 30 a la costa, però amb molta xafogor, cada cop més marcada, i amb un preludi, podríem dir, d'una nit que serà càlida a gran part del territori, també a l'interior, i aquestes mínimes tropicals, però fins i tot alguna de tòrrida, per sobre dels 25 graus les mínimes en algun punt de la costa, sobretot a zones molt habitades, amb aquesta sensació molt marcada de xafogor, tot plegat amb força sol, alguns núvols baixos ara a la costa, nuvolades de tarda al Pirineu, poca cosa, i també amb aquesta posa en suspensió que deixa aquesta calitja.
A mi em serveix pensar que Mercuri fa 427 graus.
Torni, perquè no t'entens què deies.
Que a mi em serveix pensar que Mercuri fa 427 graus.
És que no sé.
Més o menys, em sembla, no?
El planeta, vols dir que el planeta hi ha aquella temperatura.
Però no em serveix de gaire, això.
Bueno, que podem agafar una mica de perspectiva, no?
Sí.
Sempre estem molt centrats en la Terra, no?
Vist així, potser sí. En tot cas,
no és un gran consol, però...
No, no. De fet, és nul el consol, però vaja, ho tenim en compte.
A les nits es fa molt de fred.
Ho tenim en compte, ho tindrem en compte. Gràcies, Gala.
De res.
De cara a demà i properes hores, sobre la calor, no sé si continuarà sent tan alta o anirà baixant, i aigua, què? Ni està...
Ni rastre.
Ni se l'espera.
No. Alguna gotellada, algun ruixat pot aparèixer els propers dies, per exemple, a la zona del Pirineu, poca cosa, la veritat, no s'espera aigua, els mapes a llarg termini no es veu per enlloc aquesta pluja, estem parlant d'uns 15 dies vista, imagineu, i de fet els mapes estacionals que indicaven un agost més pluges del normal han girat completament i ara indiquen la nova actualització que continuarem amb aquesta sequera almenys durant el mes d'agost. Per tant, males notícies en aquest sentit. Demà, pel que fa a les temperatures, es gira la truita, baixen les temperatures a les zones més càlides d'avui, Ponent, Terres de l'Ebre, interior de Tarragona, ja no s'arribarà als 40 graus, però pugen les temperatures al litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona, amb moltes màximes a 30-35, xafogor molt marcada, ambient molt càlid però sense extrems, a gran part del Catalunya entre 32 i 37 o 38 graus, i per tant seguim amb aquesta calor que de cara a dissabte baixarà una mica el termòmetre després de pujar demà a la zona de Girona i de Barcelona, i es mantindran més o menys en aquesta estabilitat, lleugerament per sobre del que tocaria, però sense extrems, calor, xafogor de ple estiu tots els propers dies i, com diem, sense pluja.
Ja que no podem dormir aquesta nit, tenim llàgrimes de Sant Llorenç, no? Comencen avui, oi?
Exacte.
Per tant,
sí.
Que no podrem dormir, que serà impossible, perquè comentes, doncs podem mirar cap al cel i veure si veiem alguna caure. Complicat,
sí.
Però.
Complicat, sí, perquè hem d'esperar, hem de sortir, diguéssim, de zones urbanes il·luminades. Tenim aquesta pols en suspensió que tampoc deixa lluir molt al cel, però vaja, es pot gaudir d'aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, que recordem, el pic màxim s'espera precisament la nit de dissabte a diumenges, quan tindrem aquest màxim.
Que maques que són.
Que sí, Martí.
Són guapíssimes, m'encanten.
Saps des d'on es veuen molt bé?
Des de Bellmunt?
Evidentment.
Vols anar-hi avui?
Vinga, va,
som-hi.
Però tu i jo sols,
vespre, home, ens taparem amb una tovallola, tu i jo, ja ho veuràs.
Especialment motivat, aquest matí, et sentia amb el món, et vist especialment motivat amb això de les llàgrimes de Sant Llorenç.
Ja us faré una cançoneta, ja.
Potser,
ja ho veuràs.
Potser no cal, també.
Sí,
vull dir que,
sí.
Sí, cal, al final.
I tant, perquè ja demà els propers dies us portaré una sorpresa.
Perfecte.
Amb les llàgrimes de Sant Llorenç.
Perfecte.
Va, Xavi, anem cap allà.
Som-hi, va.
Doncs, Xavi, tornant a Tivissa, qualsevol novetat, evidentment, amb l'Esteve sobre territori, que ens anirà explicant, però, lògicament, si també canvies el temps en aquella zona, doncs ens ho fas saber. Recordeu, aquests dos incendis, un estabilitzat, l'altre, que ha començat pràcticament quan s'estabilitzava el primer, i a un quilòmetre i mig d'on s'ha originat, i és el que ara mateix crema, tot i que, pel que explicava l'Esteve, sembla que també, sense estar controlat ni estabilitzat, tampoc no preocupa excessivament. Tant de bo segueixi així i que el vent no ens faci la guitza si comença a bufar aquesta tarda. Falten 3 minuts perquè sigui un quart de 5 de la tarda. Amb tot això sobre la taula, fem una petita pausa curta i seguim parlant d'altres temes d'actualitat.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Gloria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva. Espanya, delegació del govern contra la violència de gènere, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
L'assegurança de moto de Línia Directa et fa arribar un duplicat de les claus siguis on siguis. Així, si les perds, no t'hauràs de preocupar de res. Només una assegurança avançada al seu temps pot fer això. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta'n les condicions.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant?
Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més...
U.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiuet, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Passa un minut d'un quart de cinc de la tarda. Ara mirarem cap a la plana internacional i, de fet, sobretot amb un fet que ha succeït aquesta matinada passada. Parlem de l'Equador perquè el país es troba ara en estat d'excepció. De fet, ho estarà durant 60 dies després que aquesta matinada un grup de sicaris hagi assassinat a trets un dels candidats a la presidència del país, Fernando Villavicencio. Ha passat a la capital, a Quito, després d'un míting electoral i quan Villavicencio estava pujant al cotxe acompanyat del personal de seguretat, s'ha produït l'atac. És el moment de l'atac i del tiroteig. Després, evidentment, foc creuat entre els assaltants i també els responsables de seguretat de Villavicencio. Finalment, dos morts. Lògicament, Villavicencio és un, l'altre és el mateix assaltant o un dels assaltants, però també hi ha 9 ferits. I tot això passa a només 10 dies de les eleccions presidencials a l'Equador. Joan.
Sí, Fernando Villavicencio era el candidat de Movimiento Construye, mort a l'hospital poca estona després del tiroteig. A més d'ell, i aquestes 9 persones ferides pels trets de bala. La policia ho està investigant i mira de trobar els assassins. Villavicencio, fins ara diputat, es presentava a les eleccions després que el president, Guillermo Lasso, dissolgués les Corts el 17 de maig i convoqués les eleccions pel dia 20 d'agost. Fa tot just uns dies, el propi candidat ja advertia que un càrtel l'havia amenaçat de mort.
Una gravíssima amenaça de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra, advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo.
A més de decretar l'estat d'excepció, el president Lasso ha assegurat que les eleccions es mantindran tal com estaven previstes. Tot i això, ha explicat que es desplegaran militars arreu del país per garantir la seguretat de les votacions. Alguns dels partits polítics, això sí, ja han suspès els actes de campanya. Tot i que el govern li havia proporcionat un equip de seguretat tant a Villavicencio com als altres candidats, la seva família responsabilitza l'executiu de la mort del polític. Ho ha dit la Patricia, que és la germana de Villavicencio davant dels mitjans de comunicació.
Maldito este gobierno, no hizo nada, nada para protegerlo. Es un complot ante el mundo. Denuncio que nosotros, si algo pasa con nosotros, con nuestras vidas, responsabilizamos al gobierno y al Correa y a todas sus bandas delincuenciales. No nos van a callar, no nos van a callar.
Assegura que la família del polític fa anys que està amenaçada per denunciar la corrupció. L'assassinat ha causat una enorme commoció a l'Equador enmig de la crisi de seguretat que viu el país, on la delinqüència i el crim organitzat van lligats majoritàriament al narcotràfic. De fet, recentment també s'han assassinat altres representants públics com alcaldes i membres de parlaments regionals.
Doncs buscarem l'última hora i també intentarem saber com viu l'Equador i Quito en particular aquestes hores posteriors a l'assassinat de Villavicencio, i en parlarem amb un periodista de Radio Quito, precisament ell és en Juan Carlos Venegas. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, el saludo cordial de acá desde la
capital ecuatoriana. Buenas tardes allá, buenos días acá en Quito.
Déjame, Juan Carlos, empezar por aquí, por cómo está el país, por horas después del asesinato de Villavicencio. ¿Cómo respira Quito? ¿Cuál es el ambiente que hay ahora mismo en la capital?
Bueno, el ambiente en Quito, y diría en todo el país, es de consternación. Realmente lo que aconteció ayer, en horas de la tarde y noche, porque esto se suscitó a eso de las 18:20 en el norte de Quito, en un mitin que hacía el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Estaba con sus simpatizantes en el colegio Anderson, insisto, acá en el norte de la capital. Bueno, a partir de esa hora ya comenzaban a circular algunas informaciones y teníamos la precaución, como lo hacemos los medios de comunicación en el país, en el mundo, que es ya parte del proceder del periodista, tratar de constatar la información. Ya se rumoraba de que hubo disturbios, disparos, un atentado contra Villavicencio, y claro, con el transcurrir de las horas, ya las autoridades del país, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmaba la noticia de que lo asesinaron, de que lo dispararon en la cabeza a Fernando Villavicencio. Y a partir de eso, estuvo en shock Quito, el país, y hoy hemos amanecido así, como que estuviésemos partidos del alma. Realmente esta noticia ha conmocionado al país.
Y todo esto sucede, Juan Carlos, a 10 días de unas elecciones que, según han informado, se mantienen, es decir, no se van a cancelar.
Sin duda, a 10 días de las elecciones y a pocos días del debate presidencial que está previsto para este domingo 13, donde los 8 postulantes a la presidencia de la República del Ecuador iban a comparecer y a dar abiertamente sus propuestas, ¿no?, para de campaña para llegar al sillón presidencial. Sí, son 10 días. Ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que no hay ningún tipo de variación, que esto se mantiene, que el 13 será, insisto, este debate presidencial, y el domingo 20, como usted ha señalado, será el día de las elecciones presidenciales. Es decir, no se registra ningún de cambio en ese aspecto.
El cambio sí que será visual para la gente que vayáis a votar aquel día. De hecho, desde ya y con este estado de emergencia en las calles, sí que se ve más más militares, más policía, en definitiva, más seguridad.
Sí, porque una vez que lo acontecido, se pronunció el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, después de una reunión muy amplia que sostuvieron con otras autoridades de a eso de la 1:00 a.m, ya de este jueves. Es decir, se reunieron ayer en la noche y la reunión se prolongó tanto que llegó a las primeras horas de este jueves 10 de agosto del 2023. Y ahí una de las decisiones que se tomó es que el país entre en estado de excepción. Habrá que decir que ya habían ciudades más que estaban con este estado de excepción antes del decreto dictado por el presidente de la República, precisamente por la inseguridad que impera en el país. Pero ahora será a nivel nacional este estado de excepción, que comprende lo que usted ha mencionado, es decir, policías y militares en las calles del país, sobre todo la fuerza militar, apoyando o siendo un complemento para la policía para brindar el resguardo a la ciudadanía, que hay que contarles que estamos recordando hoy, jueves 10, el primer grito de la independencia. Entonces, estamos a puertas de un feriado que inicia y se prolonga hasta el domingo, pero entramos en una excepción que conlleva a que no haya reuniones, ¿no? Multitudinarias o reuniones con cierto número de personas. Eso en parte también comprende este estado de excepción que ya es a nivel nacional.
Déjame preguntarte por las declaraciones del mismo candidato que escuchábamos hace un momento. Villavicencio decía que, o denunciaba que estaba amenazado, que había recibido amenazas, y a los pocos días, creo que son días los que pasaron, pues apareció este tiroteo o fue asesinado. ¿Realmente la situación es tan complicada en ese sentido en Ecuador? ¿Nos puedes contar también quién era Villavicencio y qué había hecho para luchar contra estos cárteles?
Sí, es perfecto. Fernando Villavicencio, un hombre de 59 años de edad, él casi su esencia fue aquella de denunciar actos de corrupción. Él es periodista o era periodista de profesión y claro, también estuvo en la Asamblea Nacional como legislador. Pero claro, él se hace conocer más en el ámbito político por ese tipo de denuncias, por investigaciones, como periodista que era. Y tenía en ese afán la idea de contrarrestar lo que estaba pasando en el país, es decir, esta ola de violencia, este miedo que ha generado en el Ecuador,
pero es que ahora, Juan Carlos, sí que realmente es imposible escucharte bien. A ver si podemos recuperar la conexión, a ver si volvemos a probar de intentar, ni que sea con el movimiento quizá, a lo mejor si te mueves un poquito y conseguimos una mejor cobertura, porque ahora sí que ya era imposible escuchar lo que nos estabas comentando. En qualsevol cas, repassant l'assassinat de Villavicencio, d'un dels candidats a la presidència en aquestes eleccions equatorianes que se celebraran d'aquí 10 dies. I dic se celebraran perquè efectivament es mantenen, no s'han cancel·lat, tot tira endavant, fins i tot aquest debat amb els 8 candidats que ara ens comentava el Juan Carlos, que estava previst pel dia 13 i que també no hi ha un canvi de data en aquest sentit. I justament quan se'ns ha tallat la connexió és quan ens estava explicant quina era la lluita que tenia Villavicencio, quines eren les denúncies de Villavicencio contra els càrtels, d'on van aparèixer aquestes amenaces que ell mateix anunciava ara fa tot just uns dies en un dels seus mítics. Em sembla que hem recuperat ja el Juan Carlos Vanegas. Juan Carlos, te tenemos ahora en antena, ¿verdad?
Sí, seguro. Perfecto. Espero que se escuche de mejor manera.
Ahora genial, ahora nítido, de verdad. A ver si nos puedes... Estabas comentándonos la figura, ¿quién era Villavicencio?
Sí, les decía entonces, periodista, ¿no? Investigativo, que denunció, y ese era su perfil, ¿no? Denunciar actos de corrupción. Llegó a la Asamblea Nacional del Ecuador, parte del legislativo, y desde ahí también confrontó mucho al actual gobierno, a la oposición de mayoría correísta, que son fuertes en la, o fueron fuertes en la Asamblea Nacional. Habrá que recordar que el presidente llamó a la muerte cruzada y con eso quedó disuelta la Asamblea Nacional. Pero mientras estuvo la misma, él fue muy, muy frontal, ¿no? Fue muy directo. Entonces, ese era el perfil de Fernando Villavicencio. Es más, su esposa, Verónica Saraus, decía que a él lo mataron, que a su esposo lo asesinaron por enfrentar a mafias políticas y de narcotraficantes. Entonces, esa es la imagen que él se ganó. Y con esa imagen se estaba perfilando a llegar a la presidencia del Ecuador. Él hablaba de aquello. Insisto, lo escuchábamos, ¿no? Sí. Diciendo en ese audio que va al frente, que no tiene miedo. Él era así, de decir aquello, que no tiene miedo a lo que pasa en el país y que va a confrontar para dejar a un Ecuador con la tranquilidad que se merecen sus ciudadanos. Es decir, que reine, que impere la paz y no la violencia que se ha apoderado del Ecuador.
Claro, Juan Carlos, esto lo cambia todo por eso, porque a partir de ahora, evidentemente, el discurso electoral hasta aquellas elecciones que se mantienen, que no se han cancelado, lo ocupará este asesinato. No sé si hasta el punto de cambiar quizá la intención de voto de los ciudadanos ecuatorianos.
Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Porque ya había sondeos de lo que podría acontecer el 20 de agosto. Acá, más o menos, lo que uno entendía y lo daba casi casi como un hecho es, por ejemplo, que para segunda vuelta, en el caso de que se diese la misma, pero antes de lo del asesinato de Villavicencio, la candidata por el partido de Rafael Correa estaría en la segunda vuelta sí o sí, la señora Luisa González, me refiero. Que claro que venía un pelotón un poco más atrás peleándose el segundo lugar. Y ahí no figuraba el nombre de Fernando Villavicencio en algunas encuestas realizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos a Yacu Pérez como uno de los aspirantes a la presidencia y el otro, el derechista, otro son el Hosner. Entonces era como que las dos principales opciones al llegar a segunda vuelta con Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana del partido de Rafael Correa Delgado. Entonces, lo que usted plantea es quizá lo que nos preguntamos hoy por hoy acá los ecuatorianos en el ámbito político. ¿Puede cambiar esto la tendencia, el sentir del ciudadano? ¿Se puede transformar aquello? ¿Habrá que esperar algunas horas, algunos días para comenzar a percibir, ¿no? Y con un aporte técnico, es decir, de encuestas para ver qué siente el ciudadano. Hay otro candidato, por ejemplo, que no lo he nombrado y que quizá pueda dispararse, cuando digo dispararse, es ubicarse en los primeros sitiales también, que es Jan Topic, en la idea de que él maneja también un discurso, o siempre llegó con esa idea, de confrontar al narcotráfico, a la violencia en el Ecuador. Entonces puede ser que él repunte y también se ubique como posible aspirante a la presidencia, llegando a una segunda vuelta, a un balotaje. Hay otra alternativa que también se manejaba antes de la muerte de Villavicencio, que el correísmo gane en la primera vuelta con Luisa González. Entonces, sin duda que lo que está planteado es lo que habrá que esperar unos días para ver si hay en el sentir, insisto, del voto ciudadano. Eso los días, las semanas, bueno, los días nos dirán, ¿no? nos quitarán esa incógnita.
Pues hem repassat aquesta situació que es viu a l'Equador arran de l'assassinat d'un dels candidats a la presidència del país, i ho hem explicat amb en Juan Carlos Vanegas, que és periodista de Radio Quito. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos, evidentemente, conociendo la situación y lo que está pasando ahora mismo en el país, pues los detalles a RACU. Gracias por todo, Juan Carlos.
Para mí ha sido un gusto, un fuerte abrazo para todos.
Igualment, doncs ja veieu, és notícia d'última hora, perquè això passava aquesta matinada passada. Ella ens parlava de les 6:20 aquesta hora, per tant, de la tarda, a hora local a Quito, al nord de Quito, ens deia, on va haver-hi aquest tiroteig que va acabar amb la mort d'un dels candidats, Villavicencio, però també d'un dels assaltants en aquest tiroteig que va haver-hi entre els assaltants i els membres de seguretat de la candidatura de Villavicencio. No és l'únic que hem viscut en aquestes últimes hores, em refereixo a l'únic succés en clau internacional, Joan.
No, perquè als Estats Units la FBI ha matat un home que presumptament volia assassinar el president Joe Biden i la vicepresidenta Kamala Harris. Els agents l'han abatut quan intentaven detenir-lo a casa seva, a Utah. Ha passat quan unes hores abans el president Biden havia fet una visita oficial precisament en aquest estat, Utah. La policia tenia l'ordre d'arrestar-lo, però l'home hauria aparegut armat i això hauria provocat que el disparessin provocant-li la mort. El sospitós de 75 anys havia amenaçat de mort a Biden i altres autoritats en diferents missatges a les xarxes socials. En un d'aquests, i que estava traient la pols del rifle de franctirador i que estava preparant l'uniforme de camuflatge davant la imminent visita del president Biden. Uns dies abans, l'home, que s'identificava a les xarxes com a seguidor de Donald Trump, també havia amenaçat els fiscals que tenien causes obertes contra l'expresident nord-americà.
Tot això en plana internacional, mirant a casa nostra o mirant també el que està passant a l'estat espanyol aquests últims dies, doncs quan encara cueja, de fet, la decisió d'ahir del Tribunal Constitucional que no va admetre a tràmit el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra l'ordre de detenció que els afecta. L'anomenada sala de vacances del Tribunal va desestimar un recurs d'aquest tipus per primera vegada en el procés. Van decidir-ho els magistrats de guàrdia, aprofitant que provisionalment hi ha una majoria conservadora a la sala. La Fiscalia ja ha anunciat que ho recorrerà. Creu que prendre aquesta decisió amb urgència, tal com s'ha fet, no està justificat en ple mes d'agost. I per analitzar aquest fet, aquesta decisió, com dèiem, sense precedents del Tribunal Constitucional, tenim amb nosaltres el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi. A l'Ekaizer real, eh?
Home, sí, no, ja tenim el real. De fet, el tenim perfectament sentit i escoltat perquè ets un habitual del versió i jo crec que d'Ekaizer n'hi ha un, no? Vull dir que, a més, avui l'Oriol no el tenim per aquí. No hi ha possible rèplica aquí des de l'estudi de RAC1. Ernesto, escolta'm, explica'm com llegeixes tu aquesta decisió que ha pres el Tribunal Constitucional.
Bueno, vamos primero a los hechos y luego sacamos alguna conclusión. O algunas conclusiones. Los hechos es el siguiente: el 23, el 17 de julio, es decir, hace poco más de, va a ser un mes, el Tribunal Constitucional acordó las normas para la sala de vacaciones. Esas normas son una actualización de las normas que existen ya desde hace muchos años, desde el año 1982. Y en esas normas, con esas normas se van los magistrados de vacaciones. Y entonces las normas dicen que solamente se reúne la sala de vacaciones, o solo más que se reúne, se resuelven cuestiones de trámite y cuestiones urgentes, por ejemplo, una medida cautelar urgente. Para eso se reúne. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La presidenta de la sala es la magistrada más antigua respecto de los otros dos, aunque ha sido nombrada hace poco tiempo. Esa presidenta tiene más antigüedad que César Tolosa y que la magistrada Laura Díez. Laura Díez y César Tolosa fueron nombrados en la última tanda de nombramientos a primeros de este año. Por lo tanto, la magistrada más antigua, la señora Espejel, pues desde el viernes pasado ya empieza a pensar en que esto tiene que resolverse de manera urgente. Esto entró el 31 de julio. Se inventa una urgencia. Esto ya es una calificación mía, pero no hay urgencia porque el recurso de la defensa de Carles Puigdemont y de Toni Comín hacen un recurso de amparo contra el auto del 13 de junio pasado del magistrado instructor, el señor Pablo Llarena, y las medidas de orden de detención nacional que decreta el magistrado. El magistrado no ha decretado ninguna orden de detención internacional. Por lo tanto, la defensa de Puigdemont no tiene que defenderse de ninguna orden internacional de detención porque, como sabéis, el magistrado ha decidido que hasta que no se resuelva el recurso sobre la inmunidad en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como no es firme la resolución y se va a recurrir, pues no hace una orden de detención, una euroorden como pedía la Fiscalía. De acuerdo, entonces, si no hay ningún riesgo de detención de Puigdemont, porque Puigdemont fuera no tiene orden, y desde luego no está en España, porque vive en Waterloo, en Bruselas, ¿cuál es el sentido de la urgencia? Entonces, ¿qué hace Espejel? Convoca fundamentalmente a Tolosa, que es de su misma cuerda, propuesta del PP, magistrado del Constitucional, es un magistrado que viene de la Sala Tercera, y imponen ellos la disciplina de voto, que consiste en que dos magistrados, Concepción Espejel y César Tolosa, contra Laura Díez, que es del sector progresista, Laura Díez, que es del sector progresista, imponen una decisión absolutamente en vulneración de toda la conducta del Tribunal Constitucional hasta ahora en relación al procés, en relación a los recursos del procés. ¿Cuál era la norma? Que todo se decidía en pleno. Y en segundo lugar, que los recursos de amparo se admiten a trámite, lo que no quiere decir aceptar el recurso, sino simplemente tramitarlo, para luego resolver en función del contenido. Entonces, lo que cabía aquí a hacer no era urgente, pero en todo caso, debía ser admitir a trámite el recurso y discutirlo luego en el pleno. Es decir, asignarlo a algún magistrado como ponente y luego llevarlo al pleno, es decir, en el mes de septiembre. Lo que han hecho es un golpe de mano, es un golpe de mano contra la tendencia que venía siguiendo los últimos años el Tribunal Constitucional, incluso con mayoría conservadora, Xavi, incluso con mayoría conservadora. Por lo tanto, es un viraje respecto de ellos mismos, de la mayoría conservadora, porque rechazan admitir un recurso de amparo y al rechazar admitirlo, entran en el fondo de la cuestión, que era lo que se debía discutir una vez admitido a trámite el recurso. En otros términos, aunque esto puede parecer liante, lo voy a traducir en Román Paladino. No, me gustaría hacerlo en catalán.
No, tranquilo.
Me gustaría hacerlo en catalán, pero prefiero ser más claro en español y que tú me traduzcas.
Perfecto.
Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que han hecho es un golpe de mano, que es un golpe de mano, un golpe de villanos, que consiste en aprovechar que el Tribunal Constitucional y el presidente está de vacaciones, lo han cogido comiendo mariscos en San Xenxo, aprovechar la circunstancia para crear un hecho, para incendiar lo que ellos creen que es incendiar las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español, Sumar y Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, a los efectos de crear la dinámica, excitar a los medios de comunicación, excitar a Puigdemont. Es la seducción judicial ante Puigdemont.
¿Cómo dices eso? A ver, ¿me puedes repetir la...?
La seducción judicial que provoca Carles Puigdemont.
Està molt bé, és un bon títol de pel·lícula, mena més. No, és que clar, és que ara sentint-lo, tot sembla indicar que quan hi hagi aquest recurs de la Fiscalia, prosperarà. És a dir, tal com explicava, que són aquests moviments que s'han fet des del Tribunal Constitucional, quan es faci efectiu aquest recurs, això prosperarà.
Claro que prosperará, porque primero la Fiscalía, el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, conoce las normas internas que se habían aplicado, y por lo tanto va a hacer un informe favorable a admitir el recurso de amparo. Es decir, va a decir que ese recurso de amparo tiene que admitirse, lo hará en septiembre, sin ninguna urgencia. Una vez que se admita el recurso de amparo, como es norma con los recursos del procés, irá al Pleno. Y en el Pleno ya sabemos de quién es la mayoría. En otros términos, han utilizado la puerta trasera de la sala del Tribunal Constitucional, de la sala de vacaciones, que ha obrado como puerta trasera, para crear un hecho ficticio. Quieren provocar a Puigdemont. Se creen que Puigdemont es un actor que solo razona con las vísceras. No saben que Puigdemont podrá ser criticado por unos, aplaudido por otros, pero bueno, Puigdemont piensa lo que hace. Y yo creo que su defensa y Puigdemont y todos los que él puede consultar se darán cuenta de que esto ha sido un golpe de mano que no tiene ningún recorrido, por otra parte, porque Puigdemont no se va a poder debaterlo por el momento hasta que se resuelva en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el recurso contra el levantamiento de la inmunidad, y por lo tanto esta quedará como una nota a pie de página, una verruguita que ha provocado Feijóo con sus peones en el Tribunal Constitucional.
De fet, miri, sobre les provocacions, ni això han aconseguit, perquè ni un sol tuit de Carles Puigdemont, així com sempre, i miri que és actiu, Puigdemont a Twitter, doncs ni un sol tuit en referència... Sí que n'ha parlat el seu advocat, Boye, però Puigdemont, jo crec que, vaja, fins abans de començar el programa, ara no ho he mirat, però jo crec que ni tan sols ha reaccionat a aquesta decisió del Tribunal Constitucional.
Porque, bueno, de la misma manera que Puigdemont desata la seducción judicial en la sala segunda del Tribunal Supremo y en los peones de la derecha en el Tribunal Constitucional, Puigdemont ya es perro viejo y ya sabe a qué juegan. Y en última instancia, también es cierto que lo que puede ver Puigdemont con esta jugada absolutamente fallida de Concepción Espejel, a quien llaman, como sabes, en la judicatura Cospejel, porque es amiga de María Dolores de Cospedal, entre Cospedal y Espejel se hace un apodo que se llama Cospejel. Lo que han hecho es favorecer de alguna manera al sector, la credibilidad del sector progresista, en el sentido de que, mira, cuando se van de vacaciones le dan un golpe por la puerta trasera que no dura nada y no tiene ninguna consecuencia, salvo ponerse en evidencia de que utilizan el Tribunal Constitucional como un instrumento privado suyo.
A vostè, que n'ha vist de tots colors i que porta molts anys seguint la política i també, lògicament, decisions judicials, l'ha sorprès aquesta maniobra del Tribunal Constitucional? Maniobra que, segons vostè diu, és purament política, no en té res de judicial.
No me ha sorprendido, porque toda la trayectoria del Tribunal Constitucional, bajo la etapa del último año y medio con el Tribunal Constitucional con mandatos caducados, ha sido muy parecida. Toda la operación del estado de alarma fue así. fue una conspiración. Luego contaron incluso en un momento determinado con una magistrada que fue elegida con los votos del PSOE y de Convergencia y Unión, Encarna Roca, que llegó a decir en el pleno del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma que en España vivíamos en estos momentos en una época como la del incendio del Reichstag en 1933 en Alemania. En otros términos, están tan desbordados que ya no saben qué argumentos utilizar y por lo tanto no me ha extrañado. Lo único que me ha extrañado es que creen que le están haciendo un favor a Feijóo. Pero en realidad lo han desnudado, y se han desnudado ellos mismos como peones del PP, en una operación que no tiene ningún recorrido, cero recorrido, porque Puigdemont no se va a mover de Waterloo, no hay ninguna orden de detención contra él, incluso aunque se mueva, se va a ir de vacaciones, ahora va a pasar unos días con su familia de vacaciones en Francia, no hay orden de detención, por lo tanto no hay medida urgente. Puigdemont no va a venir a España, está clarísimo, porque en España le pueden detener, en España sí rige la orden. Pero luego han ido más allá de lo que ha ido Llarena, porque Llarena, cuando la fiscalía hace unos días le pide que dicte una orden de detención, una euroorden de detención, después del levantamiento de su inmunidad, Llarena dice no, porque en este momento la decisión de levantar la inmunidad no es firme, porque ellos han anunciado un recurso y ese recurso se puede presentar en 2 meses. Entonces, todo esto revela que después del 23 de julio, la derecha y la ultraderecha ya no saben qué camino tomar, y Feijóo está definitivamente desnortado.
Acabo, Ernesto, ara parlàvem de les possibles conseqüències judicials que pot tenir aquesta decisió del Tribunal Constitucional, segons vostè nul·les, perquè aquest recurs de fiscalia tirarà endavant perquè està mal fet o s'han fet les coses malament, i si parlem de com pot condicionar aquesta decisió políticament aquestes negociacions per formar govern, creu que pot arribar a condicionar d'alguna manera?
La única conclusión es positiva. No dejes en mano de la derecha ninguna parcela de poder importante, porque la utiliza en su propio beneficio para sembrar el caos en el país, la división entre los españoles, la división entre nacionalidades. No dejes en mano de la derecha el gobierno, porque cuando está la derecha en el gobierno, utiliza las instituciones para sus propios fines. Lo hemos visto con la Policía Nacional, lo hemos visto en el caso del 1 de octubre, con cómo actuó la policía y cómo actuó luego el famoso Tácito, el teniente coronel de la Guardia Civil instruyendo la causa. Lo hemos visto en muchas circunstancias. A la derecha ni agua.
Està en forma, Ernesto. No s'ha de vacances, Vacances no em fa, oi, vostè?
Bueno, pero te ha gustado, ¿no?
M'ha encantat, ja ho sap. Doncs, i li agraïm moltíssim, de fet, aquesta lectura, perquè al final vostè és, és qui millor la pot fer, aquesta lectura de les decisions del Tribunal Constitucional, i li agraeixo que l'hagi pogut fer amb nosaltres, res, l'endemà que sortís i que es conegués. Per tant, Ernesto i Kaiser, una vegada més, moltíssimes gràcies, i que passi un bon estiu.
Adeu.
Que vagi molt
bé. Adeu.
2 minuts passen de 4:45 de la tarda. Farem una pausa. Ara venim.
RAC 1.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Mentre escoltes aquest anunci, a l'Ajuntament de Barcelona anem per feina. Per això hi hem destinat més recursos. 4.400 persones dedicades a la neteja de la ciutat. Pla Endreça. Ajuntament de Barcelona.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Sigueu on sigueu,
és estiu,
feu estiu,
ràdio a la barqueta,
amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Passen 5 minuts a 3 quarts de 5 de la tarda. Ahir parlàvem de clàssics d'estiu, si recordeu, aquelles enquestes que es fan als nens petits, sí, per què volen ser de grans. Ai, sí. Això és un claríssim clàssic d'estiu.
Sí, es fan
als
nens petits.
Que, sí, exacte. Sí. Aquestes, els nens petits, que ja ens dieu que volíeu ser vosaltres a grans, etcètera, sí, etcètera. És un clàssic d'estiu. N'hi ha molts més de clàssics d'estiu. Per exemple, un és el que parlarem ara, que és què fa el Zoo de Barcelona per refrescar, home, els animals, perquè, home, visquin millor aquestes altes temperatures, ara que parlem de pics de calor i que estem, sí, en aquests moments de temperatures elevadíssimes. Doncs bé, avui hi ha un integrant de la redacció d'informatius que ha tingut la gran sort d'anar a fer una ruta pel Zoo de Barcelona i veure com se les gasten per poder ajudar els animals a que es refresquin. I, de fet, és el Ferran Dalmau. Ferran, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Com ha anat aquesta volteta?
L'han deixat salir?
No comencem a ser impertinents.
Titi.
És que no fa gràcia. És que no fa gràcia. Titi ni Totó, no fa gràcia. No fa cap mena gràcia. A veure, Ferran...
Jo crec que hem passat més calor nosaltres, els periodistes, que no els animals. Per tots els...
No me vuelvas a llamar Toto a mi, eh?
Bueno, però de què riu, ara? A veure, així, sense solta ni volta, més
es
a
que
més.
Que dice Nacho una cara que m'ha hecho gracia.
Va, perfecte, dice... Doncs si us podeu controlar i una miqueta tranquil·litzar, us ho agrairíem. Sisplau, Ferran.
Doncs això, ens han fet una mica de ruta i hem anat veient algunes de les actuacions que fan el zoo, que consti que no és un pla per aquest estiu, ja ho heu dit, passa cada estiu,
sí,
però sí que aquest estiu amb la calorada, doncs, s'han accelerat per fer-ho. Una d'elles és glaçons amb un cuc a dins per les mangostes. Glaçons amb un cuc a dins. Les mangostes, si no sabeu què són. Això, una espècie de suricata, un rosegador de la mida entre un esquirol i un gat. En castellà es diuen meloncillo, m'ha fet gràcia això.
Meloncillo?
Sí, meloncillo, les mangostes.
Les mangostes són meloncillos en castellà?
Meloncillos,
sí. Ah, pensava que era mangosta també jo en castellà.
Potser també és correcte.
Però t'ha agradat més meloncillo?
Això m'ha agradat
molt.
M'ha fet molta gràcia.
Així m'agrada.
Sí, que en català podria ser melonet, no?
Sí, seria més amable.
Sí. I llavors funciona una mica com a joc per elles, no? Perquè els tiren el glaçó i elles han d'anar desfent, a veure, buscant el cuc, i això diuen que els hi fa molta gràcia. Jo no he vist que els hi fes molta gràcia, però bé, i juguen una mica d'espero.
Ja t'entenc, ja.
Llavors, ventiladors gegants pels ossos.
Ah,
ventiladors gegants, en mida industrial, pels ossos. No sé si els ajuda gaire, però ells s'hi avenen. I fruita congelada pels ximpanzés amb una espècie de gelat, que, per cert, destacar l'habilitat que tenen els ximpanzés per agafar-lo a l'aire, perquè els llencen els gelats aquests i els agafen, encara que els llencin de 20-30 metres, sense cap mena de problema. No sé si nosaltres seríem capaços.
Són experts,
clar. Jo ja et dic que no. No va fer gelats,
sí. No ho he provat mai, també. Sí. Però no crec que tingués aquesta destresa. No crec que se'm donés tan bé com a ells, però vaja.
I realment els agradava força. Ens ho ha explicat el cap de conservadors del zoo, el Jordi Hernández.
En el cas dels ximpanzés, el que tenim és preparat una sèrie de gelats que es fan amb sucs de fruit, amb trossos de verdura, etc. Els hi donem, s'entretenen anar-se refrescant i anar trobant els petits trossos de fruita i de menjar que es troben en aquest gelat.
I després hi ha un mètode més fàcil, que de fet tots els casals d'estiu ja han inventat abans amb els nens, que és el del mangarasso. El mangarasso, en aquest cas, la Susi, la Bully i la Yo-Yo, que són les elefantes del zoo. Mangarasso, totalment a les elefantes.
Sí, cop de manguera i endavant.
Sí, sí, cop de manguera. I a més, veies que la que encenien la manguera ja s'aprovaven les elefantes directes al xorro d'aigua perquè ho necessiten.
Al final és la solució de sempre. Agafes la mànega i et ruixes i s'ha acabat la calor i tota la història.
I els periodistes no us han donat ni un gelat, eh?
No, jo esperava que el mangarasso vingués cap a nosaltres també, ni un gelat. Ens han ofert els glaçons amb el cuc, però clar, això no...
No
venia de gust, això.
No ens agradava, eh? Doncs mira...
Bona tarda, Priscila. A veure,
senyor Trias.
A mi no em pregunteu com ha anat pel so.
És que em fa por, em fa por interaccionar amb vostè i més amb aquests temes.
Escolta, he acompanyat aquest noi, en Ferran.
I per què aquest interès per les mesures del zoo, per els animals?
A mi me la rellisca bastant, ja. D'això és del zoo, eh? Jo hi he anat per un altre tema, eh?
A veure.
Mira, ja saps, Rocamora, que a mi m'agrada molt conèixer els sons dels animals.
No anem per aquí, si pot ser, senyor Trias.
Mira, ja sé que no m'ho demanaràs.
Pot parar de riure i de fer l'enza, sisplau?
Us he de dir que he après a fer el so del mico.
Ah, sí? Ostres, això m'interessa.
Fer el so, mira.
Sí, a veure.
És que li juro que no entenc, no.
Ara una mica millor, senyor.
Això és un mico?
Sí, és el terrorista.
Pot parar i explicar-nos el per què? És a dir, només vull saber per què. Si em dona un per què elaborat jo... No, un per què es dedica a fer sons d'animals durant tot l'estiu. És que no li trobo una raó.
Si estic sobelat, m'he de buscar la vida, això. Ja qui se'n va a veure obres, ja qui se'n va a imitar sons d'animals, i mira, els amics de la Borràs em van ensenyar a fer el mico, però avui ho he perfeccionat.
Per tant, cada dia serà així, senyor Trias.
Ah, bé, avui també he après a fer la mangosta. La mangosta.
Ah, sí?
Bé, bueno, mira.
Això no era la rata?
Sí, és una rata, senyor Trias, ja ens la va fer ahir. La va fer ahir, ja està.
Se'n va anar la rata. Sí. Se'n va anar la rata, però amb accent asiàtic,
Ja, molt bé. Ha acabat.
Com el cirera, però amb accent asiàtic.
Pots parar ja i tancar l'espectacle aquest.
També sé fer l'os.
A veure, sí, m'interessa.
No, és que no és normal, Vostè sap el que és?
És un grizzly. Clarament és un os grizzly. A veure, puc tornar-lo a sentir per acabar d'identificar-lo? Sí, és un grizzly.
Ja acaba, Rocamora, que veig que no tens paciència. Va, vaig acabant, vaig fent el que em surt més bé, d'acord?
Ai, sisplau.
Ara el que em surt més bé, que és el porc. Us agrada molt el porc.
Miri, per allà, la veritat.
Però també ens agrada la gallina.
No ens agrada res més,
Ferran, el so no aniria de porcs, oi?
No,
són domèstics. I a més, el so no n'hi ha de porcs perquè estan tots a l'Ajuntament de Barcelona.
Perfecte, gràcies, senyor Trias. Ha de començar... Pari, ha de començar a entendre l'impacte que té nosaltres, pari, sisplau, de veure senyor Trias fent sons animals, no, és que no va enlloc. I ja li dic ara, perquè falten encara 3 setmanes de programa.
Puja l'audiència cada cop que faig sons d'animals.
Falten... Això, gràcies a Déu, no ho sabem, saps? No
fet una enquesta aquí baix.
Ferran, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ferran,
que vagi molt
Ferran. Adéu, Ferran.
Adéu.
3 minuts i seran les 5, ens actualitzem també esportivament parlant. Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Jové. Escolta'm,
hola.
Ens hem quedat parats. A més, notícia... Res, a punt de començar els esports, al racó migdia saltava aquesta notícia. Atenció, relacionada amb Thibaut Courtois, que es perdrà tota la temporada amb el Madrid.
Sí, el porter s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre i els propers dies l'hauran d'operar. S'ho ha fet tot solet en l'entrenament d'aquest matí del Madrid, però de seguida ha vist que s'havia fet molt mal i de fet se l'han hagut d'emportar de la ciutat esportiva en llitera i entre llàgrimes. Courtois té 31 anys i en els últims mesos havia tingut altres lesions, com ara la que no el va deixar jugar al Mundial de Clubs, un problema a l'abductor esquerre, però evidentment ara és una lesió molt més greu. De mesos sol estar...
Vamos
entre els 5 i els 7 mesos, així que veurem...
Vamos a ver qué hace Florentino Pérez.
Aquí està el tema.
Perquè... Florentino Pérez, una persona que no distingue un balón de una cacerola. Un auténtico personajillo metido en el mundo del fútbol que viene a servirse y no a servir. Qué pena.
Acabat ja?
Qué triste.
No encara.
Qué lamentable. Fíjense.
Declaracions
el Madrid duras. Sin portero.
Hem acabat ja o...?
¿A quién fichará no, Florentino tampoco. Pérez? ¿Eh? Una persona que le pide permiso al pie derecho, al pie izquierdo, para caminar por la calle.
Quan cregui convenient, avisi, perquè no sé quan
acaba. Catedráticos no. Del comer, licenciados del beber. Mm.
Perfecte. Dit això, gràcies per la pindoleta d'opinió de José María García. En qualsevol cas, sí que és cert que haurem d'estar pendents a veure què fa el Madrid, si fitxa, si no fitxa.
Sí, és a dir, cal dir que ara falten només dos dies perquè el Madrid debuti la Lliga, per tant, al camp de l'Atlètic de Bilbao jugarà l'Unin, previsiblement, però, evidentment, els blancs hauran de sortir al mercat per fitxar algú. No és fàcil, perquè estem ja pràcticament a meitats d'agost i els grans traspassos ja s'han fet, però està sortint un nom que és el de...